Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
El ple municipal de maig s'ha celebrat aquest dilluns amb un ordre del dia curt amb només 19 punts. La proximitat amb el ple d'abril, que es va celebrar dilluns passat per l'ajornament provocat per l'apagada elèctrica, ha fet que la sessió hagi estat més ràpida del que és habitual. Com a temes destacats, el ple ha donat llum verda al nomenament d'Anna Maria Osa com a jutgessa de pau pels pròxims 4 anys. Ha estat l'única persona que s'ha presentat per ocupar el càrrec que ja havia ostentat en el darrer mandat. També s'ha aprovat la memòria tècnica per instal·lar llum a la futura passera sobre la riera de Can Cabassa. En clau mirassolenca, el ple també ha aprovat el projecte per pacificar l'avinguda de Madrid i el carrer de Mirasol. A l'apartat de declaracions institucionals s'han aprovat una de lluita contra la LGTBI-fòbia. I pel que fa a les mocions, només s'ha aprovat una. Ha estat una moció institucional per a la museïtzació del jaciment romà de Can Cabassa. La moció aprovada, proposada pel PP, insta el govern municipal a cercar recursos econòmics supramunicipals per poder executar el projecte, que ja es va aprovar el novembre de 2018. Més temes. Les inscripcions per al concurs d'arrossos de la Festa Major es poden formalitzar entre les 8 del matí, des de les 8 del matí d'aquest dilluns, i les 12 de la nit d'aquest dissabte. Enguany, la iniciativa celebra la 44a edició i amplia el nombre de participants a 270. Són 10 més que l'any passat. Per participar, cal emplenar el formulari al web de l'organització, els Amics dels Veterans i la Regalèssia. D'entre tots els inscrits, es farà un sorteig per determinar qui participa el divendres 6 de juny. El concurs se celebrarà el diumenge 29 de juny a la mateixa ubicació que l'any passat, al Parc de Can Bernet, a l'avinguda de Can Volpelleres, entre les M. Jaume Tubau i la comissaria dels Mossos d'Esquadra. I la pizzeria Mecànic ha estat seleccionada com una de les 50 millors independents de l'estat espanyol, segons la Dia Internacional 50 Top Pizza. Per al restaurant, aquest és un reconeixement que referma el compromís del seu equip amb una proposta honesta, coherent i profundament arrelada al seu entorn. És el segon any consecutiu que la pizzeria forma part d'aquest rànquing. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverti, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 20 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Estarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana avui amb Ferran García, Dolors Vilarasau i Héctor Verdú. Tot seguit farem un tastet d'història i actualitat repassant els 40 anys del Tot Sant Cugat. Ho farem de la mà de Ramon i Laura Grau, fundador i directora respectivament de la publicació. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del 7è art. Rebem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de cinema a la xarxa, avui dedicada al món del circ. I afegirem una mica de ciència, aprofundirem en els accidents industrials, la prevenció del risc i el núvol tòxic. Ho farem amb Juan Jesús Pérez, professor de la UPC. I per acabar, a l'espai d'entitats rebrem Wise People, que enguany fan 10 anys. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Música. Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la futura biblioteca Gabriel Ferrater. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, Héctor Verdú, periodista, i Ferran García, responsable de recursos humans d'aquesta casa. Molt bon dia, benvinguts.
Ben trobada.
Bé, els oients que estiguin al cas de l'actualitat ja ho sabran, però l'horitzó perquè es materialitzi la nova biblioteca central al parc de Ramon Bernils és cada cop més a prop. El ple municipal va aprovar definitivament dilluns passat, en aquell ple que es va endarrerir a causa de l'apagada, el projecte d'aquest equipament, pressupostat en poc més de 14 milions d'euros. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, va posar de manifest que aquesta despesa se la reparteixin Ajuntament, Diputació i Generalitat. Bé, fet aquest petit preàmbul, perquè és un tema que no és nou, ve de lluny, fa, diríem, un parell de mandats que anem arrossegant. La biblioteca, la nova biblioteca central, té defensors i té també detractors que la tillen de projecte faraònic i defensen que hi ha altres prioritats a la ciutat. Així es va veure al ple de dilluns passat i en altres edicions del ple que s'ha abordat la construcció de la futura biblioteca. Vosaltres quina radiografia en feu, no? Què penseu? És necessària aquesta nova biblioteca central? Dolors?
Jo penso que sí, que és necessària una nova biblioteca central. Aquesta biblioteca es va construir a l'any 90, es duria fer el 92... 92, segurament, sí, una mica abans del teatre.
Anys, 30 anys va fer l'any passat, potser el 94.
Una mica abans del teatre, em sembla que és el primer que es va construir. Clar, Sant Cugat era una ciutat que tenia 40.000 habitants. En aquests moments en té ratllant ja els 100.000. I aquesta biblioteca el que ha passat és que no s'hi... Clar, quan es fa una inversió tan important, és molt important el manteniment. I aquesta biblioteca, durant tots aquests anys, no ha tingut manteniment. La teulada no funciona, hi ha goteres, inclús, bueno, això ja fa un temps hi va haver un episodi de rates, no funcionen els sistemes de calefacció, d'aire condicionat, o sigui, té moltes deficiències. Ja la biblioteca té una... Bueno, té un equip humà molt interessant, però que treballen en males condicions, diguéssim. I després, és una... Per exemple, jo coordino els clubs de lectura d'aquesta biblioteca, no té tampoc espais, petits espais o espais més grans, doncs per fer-hi activitats. Per exemple, té una cosa molt bonica, que és el pati, però això es pot fer servir l'estiu, però, per exemple, durant el curs, doncs, per exemple, quan jo faig el club de lectura de teatre, doncs els nens no poden...
Els infants es queden sense el seu racó.
Exacte. Llavors, vull dir, penso que, a més, crec que la Diputació també té un nombre de metres quadrats per anomenar una biblioteca central. O sigui, en aquests moments, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater no és central, des d'un punt de vista de condicions, doncs, per fer-se. Jo crec que és un equipament molt, molt necessari i també penso, perquè jo estic d'acord amb el Pedrós en el sentit de que pot donar una altra centralitat cultural a Sant Cugat. O sigui, en aquests moments potser la gent diu 14 milions, tal, una biblioteca, però penso que s'està parlant més extensivament com d'un centre cultural. Clar, que ja hi ha un nom de centre cultural, però en realitat això és un teatre, una biblioteca i el
escola conservatori.
I l'escola i el tal. Doncs jo crec que un lloc per les entitats, per fer-hi actes, bueno, una biblioteca en aquests moments, en el segle XXI, és moltes coses. I penso que aquesta biblioteca, doncs, pot anar, doncs, en aquest sentit. Jo estic molt a favor de que es faci, perquè després, a més, conec la, com està en aquests moments i com treballa la gent, i sap greu això que deia, no? Que un equip humà tan important com té aquesta biblioteca, a més, penso que de vegades que s'han fet enquestes a la biblioteca...
És el servei més ben valorat de la ciutat.
Exacte, és el servei més ben valorat de la ciutat, i en canvi les condicions d'alguna manera no hi són. Després, respecte a això de que... També m'ha estranyat la posició aquesta. Clar, entenc lo de l'edifici faraònic, sí, és possible que el puguem anomenar així, però entenc de vegades grups amb una sensibilitat especial, com poden ser grups d'esquerra o tal, que així sota voce, bueno, és que això hi ha altres prioritats. O sigui, això, quan es va fer aquesta biblioteca, la gent va lluitar moltíssim. Tothom estava que es necessitava una biblioteca. Inclús en aquells moments, la gent deia que si era, ja era petita, es deia que era petita ja quan es va construir. O sigui, que no podia donar el que Sant Cugat necessitava. I ara, en canvi, no sé... Bueno, potser és aquest tomb que està fent la societat, no? Que sembla que l'humanisme o els llibres o la cultura sigui una cosa més no tan important, no? Que la gent, no sé, encara acabarem dient doncs, que hem de fer, no sé, que hem de posar més totxo o no sé on, no? No sé què acabarem...
No sé si aquesta és la perspectiva que tenen els grups d'esquerra que no acaben d'estar a favor, però ara...
No, però de tot, vull dir que no sé exactament, no sé quin és el tema, que no es veu aquest gran centre cultural com a prioritat. Després, bueno, deixo parlar als meus companys. No, després també m'agradarà parlar del servei que fa la Casa de Cultura, del dèficit de servei i d'activitats que té la Casa de Cultura, que aquesta biblioteca penso que ho pot cobrir també.
Després parlem dels usos i com ha de ser aquesta biblioteca del segle XXI, que evidentment no és la mateixa que la del mil·lenari, que és del, ho he buscat, sí. Del 10 de maig del 93, i les altres que s'han anat construint
sí,
la ciutat,
el nom,
el districte. Sí, exacte, va néixer com la del mil·lenari. Després, Gabriel Ferreter. Ferran, Héctor.
És molt interessant el que diu la Dolors. Estic essencialment d'acord que la biblioteca s'ha quedat petita, que necessita una actualització molt gran i que és veritat que la ciutat ha crescut molt. També és veritat que s'han obert biblioteques noves en barris, a Mirassol, a Volpalleres i això. Respecte a les protestes dels grups d'esquerra, veure si que hi ha altres prioritats, o potser podríem discutir si els 14 milions d'euros es podrien gastar diferent. Però s'han de gastar en cultura. I s'han de gastar en cultura estructural. Perquè en el món en què vivim, la cultura és l'únic que ens farà lliures.
Sí, sí.
És el coneixement, ja no és l'educació. Necessitem un tipus de cultura que transcendeixi les xarxes socials, la futilitat, el flow. Necessitem una cosa on tenir referents sòlids culturals, on poder debatre sòlidament. I, per tant, aquests 14 milions sí que hi ha necessitats socials, però no es poden derivar milions que han d'anar a la cultura a necessitats socials, perquè la cultura construeix societat. Simplement aquí.
Ferran.
Sí, jo també estic d'acord que la biblioteca és un dinamitzador cultural i diu molt d'una societat. Que aquesta biblioteca, com deia la tertuliana, també ha quedat petita, i ho comento també per coneixement de causa, perquè tinc fills que estan en edat universitària i a vegades se'n van a Vuitpelleres o se'n van a la de ESADE, precisament perquè no hi ha espai. Pel que fa a la inversió, estem davant d'una societat o una ciutat que té quasi vora els 100.000 habitants. Per tant, les dimensions dels espais culturals han de tenir un dimensionament apropiat a aquest número d'habitants. Per tant, a mi no em genera cap inanimadversió el fet que es faci una inversió de 14 milions. Pots discutir si el projecte constructiu, però jo no sóc arquitecte, és adient per la zona o no, però penso que per aquesta societat, per aquesta ciutat, és necessari. A més, penso que una biblioteca no només és un espai cultural, sinó que té capacitat de donar evolució o de donar una empenta a la societat. És a dir, com deia el company, també és com una mena d'ascensor social on les persones, a través de la cultura, doncs poden també desenvolupar-se, no? I crec que tenir un espai com és una biblioteca, una nova biblioteca de 700 metres quadrats, doncs és plenament necessari. No li veig cap problema i estic molt content.
Evidentment, el model de biblioteques que es construïen a finals de segle passat, als anys 90, als anys 80, fins i tot abans, no tenen la infraestructura pensada pels usos que necessita una biblioteca avui en dia. Abans a les biblioteques es anava a llegir, a llegir el diari, fins i tot a mirar vídeos o DVDs, aquells que no en tenien a casa, a estudiar. A dia d'avui una biblioteca, diguéssim, que té molts més usos que no són aquests, i el que denuncien precisament fins i tot també la directora de les biblioteques de Sant Cugat ara fa poc més d'un any, la Montse Collazos, és que l'espai de la biblioteca Gabriel Ferrater no permet exercir d'una biblioteca que permeti fer aquests usos que demana la societat al segle XXI. La Dolors ha esmentat algunes de les mancances més enllà de la infraestructura i la falta de manteniment que té i que és evident la biblioteca central, en goteres, manca de climatització, que es queda petita, que quan es fan determinats clubs de lectura, que per cert hi ha llista d'espera, els infants no poden estar a la zona infantil, doncs, perquè no hi ha un espai per fer-ho. Tenint en compte això, tenint en compte que el model de biblioteca que s'ha fet fins ara o fins al segle passat no és el model que fem ara, com hauria de ser aquesta futura biblioteca? Què hauria de tenir en compte a nivell arquitectònic ja? Perquè des del moment que tu construeixes una infraestructura determines quins usos s'hi podran fer i quins no. Què s'hauria de tenir en compte?
La Dolors ha apuntat aquí coses molt interessants, però van molt més enllà de la biblioteca. És, el que ha apuntat la Dolors és la possibilitat d'utilitzar la biblioteca per redefinir com la ciutat presta tota una sèrie de serveis formatius i culturals. I fer-ho pivotar tot al voltant de la biblioteca. Quan has parlat del dèficit de la Casa de Cultura, clar, això també entronca amb el que deia jo, amb aquest eslògan de la cultura ens farà lliures. La idea d'utilitzar la biblioteca i tots aquests serveis culturals per treballar en el foment de la cultura, per cultivar la societat, per treballar en la qualitat de la societat, utilitzar aquestes eines. El que passa, i aquí soc molt ignorant, la pregunta que em faig jo és com s'articula això en el món que està venint. En un món que és cada vegada més desconnectat, formalment, connectat digitalment, però més desconnectat formalment. Si aquesta biblioteca el que ha de tenir és un potencial digital també, i si hem de pensar les biblioteques també amb aquest potencial digital o no, són debats que s'hauran d'obrir. Probablement no som capaços d'imaginar com ha de ser la biblioteca tan sols d'aquí a 10 anys. Uh-huh. Ja, el món canvia, en aquest sentit està canviant molt ràpid.
Què creieu que no hi pot faltar o que s'ha de tenir en compte, com a mínim, amb els ulls d'ara, de 2025?
Sí, jo crec que, com deia la Dolors, falten espais multiculturals, falten sales, potser per poder fer tallers de tot tipus, ja siguin de teatre, de tallers de lectura, espais pels infants, i potser tenir algun tipus de, com deia l'Héctor també, doncs, sales de espais digitals, perquè sí que penso que també ens falta una cosa, és a dir, la lectura és una cosa que s'enganxa de petit. Per tant, el món digital tira molt i el jovent tira cada vegada més cap a aquest món. Jo ho noto amb els meus fills, vull dir que llegir és una cosa que els hi costa, vull dir que els hi ve per moltes vegades pautat pel tema educatiu, i jo crec que ens faltaria treballar molt aquest tema, doncs, per exemple, en tallers, i encara que fos en tallers de lectura de còmics, de manga, algú, perquè la lectura s'ha de començar per algú que t'enganxi, per algú que et sigui pròxim, perquè la imposició amb la imposició no ho aconseguirem. Per tant, sí que penso que tenint espais polivalents, sales de sales de lectura, tallers de lectura, tallers de teatre, potser amb algun tipus d'aquestes accions podríem enganxar molt jovent.
Sí, no, jo penso que dels 14 milions potser si amb més de dir anem a fer una biblioteca, es hagués dit anem a fer un centre cultural, potser la gent no ho haguera vist tant.
De fet, anem a fer això, no?
Exacte. Mm-hmm. De fet, jo crec que es va fer això.
Un centre cultural amb una biblioteca,
a l'entorn,
no?
Sí, a l'entorn dels llibres, de la lectura, de la biblioteca, que és un puntal de la cultura, no? Clar, jo ho incidia amb això, en aquest moment, la funció que fa la Casa de Cultura, vull dir, hi ha unes hores punta que és complicadíssim a arribar a tenir un lloc a la Casa de
Cultura. Ha quedat petita per les entitats i
sí,
les activitats
a més,
que
a més,
fan a la ciutat.
És un punt on hi cap tot, o sigui que jo de vegades ho dic, puc estar competint perquè necessito una sala per assajar amb un que està fent magdalenes, per exemple. Ara potser ja no, saps? Vull dir, com si les... A veure, amb tot el respecte per la gent que fa magdalenes, però vull dir...
La gastronomia és cultura, també. La gastronomia també és cultura.
Sí, també. Però, oi que m'entens?
Sí.
Vull dir que... Bueno, i fins ara, també, això que sempre... Sempre la cultura i les necessitats socials. Sisplau, si ho barregem, la cultura mai pot guanyar. Però la cultura, si estem tots d'acord amb que és una inversió per la societat, vull dir, ha de tenir uns diners otorgats a la cultura. Clar, si diem que hem de fer la residència o no sé què pels avis o per l'Alzheimer, doncs, clar, què has de dir? O sigui, aquesta competència...
És un argument una mica demagògic, eh?
Sí,
no? A vegades fer
sí,
aquestes comparacions.
És maniqueu. De fet, insisteixo, la cultura... és el cultiu de la societat, són llavors. Són
sí.
Llavors que donen fruit a llarg termini i no es pot menys tenir. I en el món en què vivim, precisament estem patint el dèficit de cultura, el dèficit de lectura, el dèficit d'esperit crític. Tot això ve
clar.
De llegir, de treballar, de dialogar en tallers que es puguin fer en biblioteques. Sí, evidentment, les urgències socials són urgències, però hem de pensar en construcció de societat a llarg termini, això és la cultura. No es pot deixar de banda per atendre les urgències també, s'ha de pensar en paral·lel. I per tant és molt important que es mantingui aquest esperit i sobretot, clar, no podem tenir una infraestructura obsoleta, cultural obsoleta en aquests temps que corren.
Sí, és que la cultura sempre, quan es necessiten diners per a algú, s'agafa com una despesa, i en realitat la cultura és una inversió. O sigui, és una inversió que fa la societat en la pròpia societat.
Exactament.
Això que deies tu, no? Amb la lectura, amb el creixement de la persona, i això costa de vegades de vendre, no de vendre, vull dir, costa de que s'entengui. Jo crec que una de les funcions centrals és aquesta, no? Cobrir aquesta, això que deia el Pedrós, no? Aquesta nova centralitat cultural, no?
Pot servir per fer de nexe entre aquests dos espais que podríem dir d'alguna manera, potser tallar la Rambla del Celler entre el que s'anomena centre cultural, on ara tenim teatre auditori, l'escola conservatori, i la part més propera al nucli urbà, diguéssim, de la Casa de Cultura, Celler Cooperatiu, i ser com un nou centre cultural de la ciutat.
Això és una visió política, no?
Sí. Sincerament, no. A mi s'ha tractat com un espai mega, no, cultural, potser, no? Aviam, és evident que tot el que estigui connexa, no? Tot el que estigui una cosa al costat de l'altra ajuda, és a dir, tenir un teatre auditori, tenir la biblioteca, són espais evidentment que estan relacionats, per tant el tenir-los en un espai connex, és a dir, el proper, doncs sempre ajuda, és a dir, el bo que té Sant Cugat en aquest sentit és que tots aquests espais estarien un al costat de l'altre i sempre facilita, doncs, l'accés i el que la gent s'hi pugui atensar. A mi em sembla positiu.
Hi ha partits que defensen, per exemple, que en lloc de construir aquesta biblioteca central es reforcin les que ja hi ha, com la de Mirasol, la de Volpelleres, en el cas de la biblioteca de l'EMD de Vall d'Oreix, diguéssim que va a través de la vila, i la futura construcció d'una biblioteca que el ple s'hi va comprometre en el seu moment, que doni servei a les Planes i la Floresta. Uh-huh. Creieu que una cosa va amb l'altra o que no té per què excloure's, diguéssim?
És que el tema és aquest, per què si defensem aquesta biblioteca no pensem que realment la Floresta i les Planes necessiten un tipus de biblioteca per, per l'orografia, vull dir, perquè són llocs que potser hi ha gent que viu a la Floresta i que per transport o el que sigui tampoc té accés a una biblioteca central. Per tant, jo crec que una cosa no treu l'altra. Jo penso que realment la Floresta necessita, i en aquestes zones necessiten aquest tipus de biblioteca, però això no és la biblioteca central que necessita, diguéssim, no és la biblioteca central, és una de les biblioteques que, igual que Mirasol o igual que Volpelleres, doncs hi ha, no? Vull dir, però no, jo, per mi això no és excloent.
Sí, jo estic d'acord, totalment. Vull dir, la ciutat de Sant Cugat és una ciutat que és dimensionada en horitzontal i a més té una orografia de muntanya que, per tant, potser
necessita... Sí, es diuen biblioteques de muntanya, precisament.
Exacte, per tant, potser necessita una biblioteca amb unes altres característiques i potser les que hi són, que s'han de fer reformes per millorar-les, doncs també no, una cosa no treu l'altra.
Creieu que la biblioteca s'hauria d'emmirallar en altres projectes que funcionen, que són biblioteques construïdes més recents o que tenen guardons per la seva funcionalitat i que l'èxit, diguéssim, està garantit? La del Cinqui, a Barcelona també fa poc va rebre un premi.
La Gabriel García Márquez.
Exacte, sí. Després tenia dèficits d'altres tipus, però... Sí. Però una bona manera, diguéssim, per fer un projecte al màxim d'encertat possible seria emmirallar-se en aquestes altres biblioteques que ja existeixen i funcionen i s'adapten a les necessitats?
Jo penso que pots buscar la inspiració i agafar idees, però ja, tu has de concebre una biblioteca ja mirant al futur. Aquesta biblioteca, quina hi ha d'entrar en servei?
La idea és començar a construir-la abans no acabi el mandat, això són 2 anys.
O sigui, abans del 27-28 no hi haurà biblioteca en realitat. És una biblioteca que a més s'ha de projectar els propers 30 anys. L'has de pensar ja diferent.
Sí, jo estic d'acord. I a més, ara que comentaves aquestes dues biblioteques, la de Helsinki i la Gabriel García Márquez, jo aquesta segona sí que l'han de visitar, sincerament, perquè quan la van concedir el premi doncs vaig tenir la inquietud d'anar a veure-la. Sí que penso que s'ha fet, que és una biblioteca molt diàfana, espectacular, sincerament, a nivell... A més, convida a la lectura, convida un espai de tranquil·litat, de quietud, un espai, doncs... molt correcte, però sí que ha tingut moltes deficiències arquitectòniques, per tant sí que penso que en aquest sentit a vegades fer les coses de, per generar impacte o per fer-les arquitectònicament modernes no hem de perdre l'horitzó de que ha de ser un espai cultural i per tant amb les necessitats culturals. Després, si hem de fer edificis moderns per temes arquitectònics, hem de vigilar, vull dir, perquè al final no deixa de ser un espai cultural. Però, torno a dir, em vaig quedar frapat. És una gran biblioteca i penso que això també pot ser per un barri com és un barri aquell, que és un barri molt modest i molt socialment una mica degradat, pot ser un pol dinamitzador per aquell districte.
De fet, una de les reclamacions que fa la directora de les biblioteques, la Montse Collazos, és que aquest espai ha de servir, no?, perquè puguin conviure activitats com són el silenci que requereix certa activitat en una biblioteca, com pot ser l'estudi, com pot ser la lectura, amb activitats més de caràcter social, com pot ser un club de lectura, com pot ser una presentació d'un llibre o un acte de trobada d'una entitat del poble. Potser això és una de les mancances que tenim ara per ara a les biblioteques, que és difícil fer-hi activitat que genera conversa amb mantenir el silenci doncs, que demanen certes persones que van a una biblioteca.
De fet, quan es va construir aquesta biblioteca, que no era el mateix arquitecte del Teatre Auditori, estava pensada com un espai central rodejat d'una mena de muralla que era com la muralla del monestir, no?, que aïllava la biblioteca
de l'exterior.
Després això no es va acabar de fer, però estava pensat com un espai de silenci també, no? I això, bueno, aquestes noves biblioteques, com heu anomenat la de Helsinki, jo curiosament la del García Márquez no l'he vista, però per exemple he estat a la de Jaume Fuster, que també és una biblioteca molt, molt important. Doncs penso que aquestes noves biblioteques van una mica per aquí, perquè són biblioteques que, i també això que deies de la nova centralitat, estan relacionades molt amb l'entorn, O sigui, he vist fotografies, per exemple, de la de Helsinki, doncs la gent, bueno, aquí no serà el cas, però la gent mirant a fora, o sigui, el paisatge a fora, vull dir, bueno, hi pot haver música, bueno, hi ha tota una sèrie d'elements que afavoreixen la lectura, la sensibilitat, l'acolliment, és una mica com si estessis a casa, no?, coses que es poden fer en soledat, com tu has dit, i coses, activitats ja molt importants i socials, bueno, aquest doble factor que has dit, no?
Ja me l'estic imaginant, està bé.
Sí. No, bueno, tot... aquelles butaques, sí, no?, que posen... Bueno, els països nòrdics es contenen tot, menys la llum solar, sí, ho tenen tot.
De fet, els països nòrdics estan tan oberts cap enfora precisament perquè busquen no tenen, aquesta llum, perquè ja, que no tenen. De tota manera, aquí, en aquest cas, la qüestió projecte immobiliari, jo crec que hauria de ser posterior al saber què volem fer i per a quines funcions ha de complir aquesta biblioteca. I el que sí que em preocupa una mica és que tenim l'edifici en ment, no tenim clar què volem fer amb això.
Això passa amb tot.
Sabem que tindrà capacitat per 700 persones i una sala d'actes per a 200.
No, però això que diu ell passa amb tot. Vull dir, es fan edificis...
Pensar el contingut i no el continent.
Exactament. O sigui, i es pregunta poc les necessitats de la gent. O sigui, es fan les coses com sobre el no-res, no?
Sí, jo
me'n recordo...
Sí, primer definim per què la volem...
Sí, i qui la necessita.
I qui la necessita.
Quines són les necessitats.
Sabrem a qui hem de convidar i sabrem com han de ser els espais per convidar aquesta gent.
Clar. Però això, per exemple, va passar amb el Teatre Auditori. Vull dir, el Teatre Auditori, quan ens van ensenyar el projecte, resulta que no complia les expectatives de cap dels grups que treballàvem a la ciutat. Recordo una reunió amb l'Aymeric i amb els arquitectes, i estàvem allà la gent de l'esbar, la gent del teatre, la gent que feia òpera, i resulta que en aquest espai que ens venien no s'hi podia fer res d'això, en realitat. Només es podia fer, vull dir, que vinguessin els Niños Cantores de Viena una vegada.
Gran format.
Cada 5 anys, no? Però no complien ni les necessitats teatrals ni musicals. Després la cosa va anar canviant i es va passar al tema Teatre Auditori, no?
De fet... En aquest sentit, voldria afegir, si s'ha pogut criticar aquest projecte i se l'ha pogut acusar de faraònic, és precisament perquè han ficat el totxo per davant d'explicar precisament totes aquestes necessitats que la Dolors ha estat explicant perfectament en aquesta tertúlia. Si això s'hagués explicat abans, aquestes necessitats i aquestes possibilitats, potser entendríem el totxo d'una manera diferent, però com que han ficat el projecte immobiliari i la redefinició de la zona, l'espai cultural de Sant Cugat, per davant, i no m'ha explicat en realitat les necessitats de la ciutat en aquest sentit, llavors, clar, podem fer aquestes acusacions de faraònic i els 14 milions ens poden semblar desproporcionats.
És difícil jutjar a vegades també els pressupostos d'aquest tipus d'edifici, tenint en compte les dimensions que tenen. Hi ha molta gent que critica, no?, els ajuntaments, el d'aquesta ciutat i els altres, que sembla que siguin governs del render, per dir-ho d'alguna manera, que primer ensenyem com és tot per fora i que bonic que quedarà, sense explicar el contingut.
Sí, no sabem ni qui ha fet aquest... O sigui, ens ensenyen un cromo, no?
Sí.
I no sabem ni quin arquitecte, qui ho ha dissenyat, tot això, no?
Això suposo que ho podem saber després, ho mirem.
Sí?
Sí. La biblioteca central actual, què n'hauríem de fer un cop tinguem aquesta nova biblioteca central? Aquell espai ens quedarà, no en desús, sinó que serà una oportunitat, per no dir-la, d'altres tipus de contingut. Quines
Però
propostes
si,
faríem?
Si entens tot aquest nou espai com un grandíssim centre cultural... l'antiga biblioteca es pot refer i pot formar part d'aquest espai.
Bueno, s'ha dit el del Centre d'Art Maristany, no?, per exemple.
Centre d'Art Modern, sí. Sí. I de formació artística.
Sí, sí.
Caldrà invertir-hi també per actualitzar les mancances que té a nivell d'infraestructura.
De fet, els 14 milions també podrien tenir en compte això.
Una adaptació exacta, però donar-li una funció cultural, evidentment, s'ha de mantenir, doncs, amb un centre d'art o algun centre també polivalent, o ser també una complimentació de la Casa de Cultura, com deia la Dolors, la Casa de Cultura últimament està doncs, atapeïda d'activitats, doncs també se li podrien donar...
Podríem traslladar-li la ràdio també.
Ah. Bueno, espera, doncs, espera que tiro cap a mi, doncs, si tu tires cap a la ràdio.
Tothom escombra cap a casa.
Sí, no, que quan parlàvem això dels usos, no? El Teatre de la Unió, que és un edifici, crec que és fantàstic, que té molt bona dotació i tal, corre el perill de passar el mateix que va passar amb el Teatre Auditori. O sigui, la gent que fem teatre, un dels problemes que tenim és que tenim menjadors però no tenim cuines, o sigui, no tenim llocs
per assajar.
I el Teatre Auditori està, a la Unió hi han uns llocs, un lloc que serà fantàstic com espai, però a on assajarem la gent? Totes les sales també fantàstiques que s'han fet a la Unió pertanyen a l'entitat, però no pertanyaran a l'Ajuntament.
Aleshores, com acaba aquest conveni?
Sí. Aleshores passarà el mateix de sempre, vull dir, jo, o qui sigui, anant a la Casa de Cultura, demanar una sala d'assaig per fer les lectures a la fresca o per assajar Pedra i Sang o l'obra que es faci, i competint amb quantitat de coses, d'horaris i tal. O sigui, jo durant molts anys he demanat un centre de producció de teatre, perquè, clar, tanta marca Sant Cugat, però estem molt servits d'espectacles foranis que venen i que són molt bons, i bastant poc servits de teatre fet a Sant Cugat, per exemple. Ara parlo del teatre, perquè ja que tu deies la ràdio...
Hem d'aprofitar, cadascú es compra cap a casa.
No, però vull dir, això podria ser també aquest centre de producció.
De demanda n'hi haurà, eh?
Sí, no, però hem de cultivar també una mica els artistes, no? No tractar sempre, clar, la gent, oi, mira que bé que ho fan i tal, però, vull dir, la rere guàrdia és molt dura, eh?
Doncs amb aquesta reflexió, i aquí cadascú es comprant una mica cap a casa,
sí,
també
clar.
Ho hem fet nosaltres, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per fer aquesta reflexió de com ha de ser aquesta futura biblioteca central, que si tot va bé, doncs en els pròxims anys veurem començar a construir. Moltes gràcies.
Gràcies.
A tu.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lux Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades.
Aquest 2025 el Tot Sant Cugat celebra 4 dècades d'història. Per commemorar aquest 40è aniversari s'han programat diverses activitats festives, entre elles una gran jornada aquest dissabte i un acte institucional previst pel 25 de novembre. Avui al Faves Comptades volem fer un viatge pels orígens del Tot, repassar com ha evolucionat i parlar dels reptes de futur dels mitjans de comunicació de proximitat. Per fer-ho, ens acompanyen dos testimonis de luxe: la Laura Grau, directora del Tot Sant Cugat i adjunta a la Direcció General de Tot Mèdia, i el Ramon Grau, fundador, editor i primer director de la publicació. Molt bon dia, benvinguts.
Hola, què tal?
Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos a fer aquest viatge.
Contents d'estar aquí.
Aquest repàs per 4 dècades d'història que aviat és dit. Ramon, com va néixer la idea de crear el Tot Sant Cugat ara fa 40 anys? Quins van ser els primers passos? Perquè, és clar, la gent ja ho sap, però tu de fundar mitjans no t'agafava de nou, perquè ja vas ser un dels fundadors d'aquesta casa de Ràdio Sant Cugat el 82.
Bueno, podem dir que el naixement del Tot està molt vinculat, evidentment, a la ràdio, no? Feia molt pocs anys que havíem muntat la ràdio, el 82, era el 85, hi havia un perill imminent de que ens tanquessin l'emissora per falta de llicència, que en aquell moment doncs, l'administració no la donava. I bé, se'm va acudir aquesta idea de crear una publicació en paper, que en aquell moment a Sant Cugat no n'hi havia cap, i després d'un problema de salut greu que vaig tenir, doncs m'hi vaig embarrancar, vaig fer la maqueta a casa amb Letra 7, que en aquell temps es feia servir doncs, pel tema gràfic, no?, que eren unes lletres que s'enganxaven, i vaig fer la primera maqueta. I amb aquella maqueta doncs vaig començar a anar per les botigues, i amb la gran sort de que l'acceptació va ser molt bona, i avui estem aquí, 40 anys després.
Un Sant Cugat que era molt diferent en aquell moment, si jo no vaig errada, perquè ho diré de memòria, eren uns 35.000 habitants.
30 i pocs mil habitants, una ciutat petita, que encara doncs tenia algun regust de l'època rural. Era molt poble encara, I com et deia, no hi havia mitjans de comunicació a banda de la ràdio, pràcticament no hi havia res, alguna cosa que editava l'Ajuntament i poca cosa més.
Quin objectiu tu tenies al cap quan vas crear el Tot, no? Més enllà d'aquest perill que hi havia per la manca de llicència de la ràdio, de fer el primer mitjà escrit a la ciutat en aquell moment, què volies aconseguir?
Crear un mitjà més que, com et dic, hi havia el perill de que Sant Cugat es quedés sense res, crear un mitjà més que arribés a les cases, que arribés a la gent, que arribés a les famílies, al comerç, que apropés al comerç,
que fos una guia, no?
Que fos una guia comercial, que fos una guia d'activitats, etc. Una mica el que és ara, lògicament multiplicat per molt, no? Perquè en aquell moment vaig sortir amb una publicació de 20 planes i amb molt pocs exemplars, no? I la veritat és que, mica en mica, doncs, vam anar fent camí, no? I el Tot ha anat creixent en paral·lel a la ciutat, no?
Com va rebre aquella petita ciutat o aquell poble gran d'aquell moment, aquella primera edició del Tot, els veïns, els comerços, no? Perquè tenia aquesta part fonamental també de guia. Quina va ser la rebuda?
Molt bona. Jo penso que de seguida la gent va veure en aquest mitjà un element molt, molt proper, molt familiar, tant pel comerç, els lectors, com les entitats, etc. Se'l van fer seu de seguida, no? Una mica el secret del Tot ha sigut això, no? Que la gent se l'ha fet molt seu. I, per tant, estem molt, molt contents d'on hem arribat i del camí que li queda encara per endavant, no?
Laura, de fet, tu tot això ho vas viure de molt a prop, perquè feia 40 anys que naixia el Tot, però també feia 40 anys que tu vas néixer, no?
Ja t'ho he xivat, una mica.
Sí. Per tant, tot va anar molt, molt en paral·lel. Com recordes tu aquests inicis del Tot, no? Perquè quan tu eres molt petita el projecte també era un recent nascut, per entendre's, s'anava consolidant any a any.
Jo recordo, clar, primer, al final el que em tocava és que el meu pare no hi era a casa, pràcticament, perquè, clar, estava amb els comerços, estava...
Amb això ja estaves acostumada, perquè amb la ràdio també...
Sí, el que passa que és això, que al final, no, el que em va tocar més de prop és... No, el meu pare estava de bòlit, però perquè estava gestant un projecte, no, d'èxit i de futur que ara encara continua, i que va començar sent de paper i en blanc i negre, perquè en aquell llavors era tot en blanc i negre, molt petitó, però que és això que diu, com deia el Ramon, doncs que va ser ràpidament molt ben acceptat i al final era el que era efecte cohesionador, no? Cohesionar comerç, cohesionar entitats, cohesionar gent, cohesionar doncs tota aquesta amalgama de, encara que fos un poble, un petit poble, doncs és una manera d'estar connectats i de saber què passava en aquella ciutat i nosaltres de seguida des de casa doncs ho vam veure com una idea molt interessant i que fins i tot clar, és que el veiem cada divendres estava a casa, formava part de la nostra vida.
De fet, tu vas assumir la direcció del mitjà el 2019, ets també adjunta a la direcció de Tot Media, vas agafar el relleu al que ara és l'alcalde Josep Maria Vallès. No sé com vas assumir el repte, perquè més enllà d'un repte professional, no?, per algú que s'ha format en el sector com és el teu cas, entenc que també hi ha una part de repte personal i familiar, no és el mateix, i ara em diràs tu si és millor o pitjor, perquè no ho sé, assumir la direcció d'un mitjà com a repte professional, però assumir la direcció d'un mitjà que és un fill més de la família gairebé, no? Que està creat, fundat, amb tot l'esforç de casa, no sé si és un repte afegit.
Sí, és un repte afegit, i més quan llavors, el 2019, no estava planificat, perquè jo just acabava de ser mare del meu segon fill, just, i ens van donar la notícia, no?, el Josep Maria Vallès, doncs, que anava a la política. Llavors va ser com una mica tot en aquell moment, però, de fet, com deies, doncs, clar, viure-ho tota la vida des que vam néixer amb el Tot, doncs, va ser una cosa molt natural. I evidentment, amb un equip al darrere, perquè sense l'equip que tenim i que teníem llavors, doncs, no hagués sigut possible. M'han ajudat molt. Sí que és veritat que ja des del 2011 ja estava en el Tot Sant Cugat amb el repte de digitalització de la publicació, no?, del mitjà. Llavors ja no era una cosa desconeguda, però sí que va ser bastant natural, doncs, el fet d'assumir aquesta... Al final vam posar nom, una mica, doncs, el que ja anava fent, no? I va ser així.
Com ha canviat el tot en aquests 40 anys, des d'aquella primera publicació d'unes 20 pàgines, ens deia el Ramon, en blanc i negre, el grup que és ara, evidentment, ara sense el digital, doncs els mitjans no s'entenen, però el tot manté el paper i crec que és una part del secret de l'èxit, no? El divendres de tot, que trobem a tota la ciutat i que la gent ja sap que el trobarà cada setmana.
El tot paper, evidentment, és una eina que s'ha fet necessària i que s'ha fet molt, com et deia abans, molt propera a les cases, a la família. La gent ja l'agafa, és un hàbit, no? Jo penso que tenim, que els mitjans en paper tenen llarga vida encara, no? Això de que el paper morirà fa molts anys que es diu, com la ràdio, com etcètera, la televisió, i al final, a veure, jo crec que una cosa complementa l'altra, no?
I sobretot, si em permets, perquè és un mitjà de comunicació de proximitat, no?
És exacte. A dir, sí, els mitjans de proximitat crec que són els que aguanten molt més totes les crisis. Per què? Doncs perquè són mitjans molt arrelats a la ciutadania. Són elements de cohesió, que fomenten la identitat, que fan que la gent se senti d'aquell lloc. Vull dir, el mateix fa la ràdio, el mateix fa la televisió, el mateix fa, en aquest cas, el tot, no? Que són elements que creen, doncs, aquest sentiment de pertinença en un lloc, no? Ajuden a crear aquest sentiment. I penso que això és una de les contribucions que fem als mitjans locals, no?
El repte de futur, suposo que, Laura, ara que tu estàs al capdavant, us ho plantegeu, no? En un món on la societat i el jovent troba altres maneres d'informar-se, amb la irrupció de les xarxes socials, ara fa una dècada, amb un sentiment de pertinença que a vegades no és el mateix que fa uns anys, perquè som una societat, doncs, que viatja més, que no té sempre la llar al mateix poble. Quins són els reptes que tenim d'ara endavant, no?, els mitjans de proximitat, per seguir fent la nostra feina i seguir fer-nos necessaris i indispensables?
Al final és informar. Llavors, ho pots fer de moltes maneres, no? Informar a nivell escrit, amb la revista setmanal, que cada divendres, doncs, imprimim 15.000 a tot el poble, a tota la ciutat, i per una altra banda, doncs, cada moment i cada dia, no?, a través de la part digital, que és la web, però també les xarxes socials, no? Clar, al final hem d'arribar a aquesta gent. Ja no només hem d'arribar a la gent que fidel de tots aquests anys, sinó també als nous lectors, als joves que no s'informen, perquè no s'informen, ja s'informaran. Jo estic convençuda que a partir d'una edat s'informen.
És un dels reptes, no?, arribar a la gent jove.
Sí, és un dels reptes, tot i que tampoc no ens trencaríem molt al cap, perquè al final els joves amb 15, 16, 17 anys no s'informen ara, però no s'informaven gairebé abans tampoc, quan hi havia només els mitjans escrit. Llavors ja tornaran. El que passa que sí que hi ha molts inputs i molts estímuls, molts més que abans, i la gent a vegades abans era, si era aquests dos mitjans que hi havia, ara hi ha a la xarxa social, a l'Instagram. Llavors, poder, no?, sobresortir dins d'aquest mar ple d'estímuls, doncs és un repte, com dius, i és prova-error també diari. Llavors nosaltres tenim la sort de que tenim una marca molt consolidada i que llavors tenim un equip, perquè també som agència de comunicació, llavors aquí anem de màrqueting, llavors nosaltres també anem provant cada vegada més amb el tema més audiovisual, amb el tema de vídeo, amb xarxes, per arribar també a la gent, ja siguin clients com amb lectors, i aquí, doncs, estem també trobant coses bones, i és un repte, com dius, doncs, que cada dia és prova-error, no? I el Ramon volia dir alguna cosa.
Sí, no, volia també deixar una cosa que crec que és important, no? En aquests moments en què hi ha tanta informació falsa, que els rumors, les falses notícies, les xarxes, els populismes, etc., tot això no ajuden gens a que la gent tingui informació veraç, els mitjans de comunicació locals, jo penso que tenim un paper molt important al triar el gra de la palla i al parlar d'aquelles coses que realment interessen a la gent, que és el que passa al costat de casa. Clar. A més, hi ha una cosa que nosaltres, els mitjans locals, parlem d'allò que la gent coneix, parlem amb els protagonistes que la gent coneix, que te'ls trobes pel carrer, que parles amb ells, o que els coneixes d'alguna manera molt més profunda o molt més propera que no als mitjans generalistes, no? Uh-huh. Per tant, aquest també és un paper important dels mitjans locals, no?, que és el periodisme rigorós i seriós, no?
De fet, el primer acte polític que fem és quan trepitgem al carrer, que comencem a veure els problemes, les necessitats que tenim al costat de casa, i això no ens ho explicaran possiblement els mitjans generalistes, sinó que ens ho hauran de fer els que són de casa i coneixen la nostra realitat. Aquesta celebració, evidentment, ve acompanyada de festa, no? Els 40 anys s'han de celebrar. Ho feu en diversos actes, ja heu fet diferents coses, però una de les grans festes arribarà aquest dissabte a la plaça de Barcelona. Què hi trobarà la gent aquí, a partir de quina hora, quines activitats, qui està convidat a acostar-s'hi?
Doncs sí, com has dit, serà és una gran festa, una mini festa major, que diem, perquè durarà tot el dia, des de les 10 del matí a les 11 de la nit a la plaça Barcelona, que al final és com la nostra plaça, una mica ens han fet una
ben
mica nostra.
Ben a prop de casa vostra, eh?
Perquè, clar, està al costat de la seu de Tot Media, de Tot Sant Cugat, i llavors ens fa molta il·lusió perquè, de fet, per nosaltres és com la, no, la plaça més emblemàtica de Sant Cugat, també. Llavors, des de les 10 del matí fins a les 11 del vespre. Al matí, què es trobarà? Doncs és una festa, sobretot, familiar, fins a les 2 del migdia, on hi haurà... és un punt important. És una festa, però Càritas, vale? Solidària amb Càritas, perquè Càritas, a part de que és una entitat santcugatenca, també és una entitat que ja no només és necessiten recaptar fons per ajudar els més necessitats, sinó que el que volen és notorietat, poder explicar què fan, el menjador social, i tenen moltes activitats, moltes que nosaltres podem com a ciutadans també ajudar. Llavors, què faran? Tot el dia tindrem activitats allà de Càritas, vale? Farem un petit esmorzar pel menjador social, els nens podran preparar-lo, després podem fer també un arbre dels desitjos, podrem fer també polseres, i després també hi ha una sèrie de comerces o empreses, que són els patrocinadors, que també durant tot el dia estaran fent allà activitats. Hi haurà pintacares, hi haurà també tallers de pintura, i a part d'això, doncs hi haurà les entitats, perquè creiem que les entitats que tenen, a més, fan anys aquest any rodons, doncs que també havien de ser presents, i s'han assumit altres entitats. Llavors, al matí queda com bastant concentrat entre activitats pels nens i també doncs, on les entitats, com per exemple els trabucaires, que ens despertaran, també hi hauran també les sardanes, que ens faran un taller i també un ball de sardanes a l'escenari, farem una sardana de germanor, també hi haurà el cos de dansa, Agro Mediterrània. Bueno, teniu tot un cartell que podeu
anar a la web del tot. Hi ha el programa, detallat.
Sí, i per molts comerços de la ciutat també que hem anat repartint, que crec que és important que el tingueu, perquè, bueno, al final heu d'estar al matí allà i veureu el que va passant. A les 11, important, farem també bufada d'espelmes, val? On també tothom podrà tenir una mica de pastís per celebrar aquests 40, i farem també algun parlament. I després ens anirem a dinar. No, abans de dinar, important, amb Bauca.
Un concert, és pels més petits.
És un grup d'animació infantil que està molt de moda ara a Catalunya. Ja va venir pels Petits Camaleons i va ser un èxit. Llavors creiem que és important perquè anima molt, és molt festiu, i llavors serà un dels plats forts d'aquesta jornada, que serà a la 1 del migdia i a la plaça Barcelona. Després, a dinar, però a partir de les 5 hi haurà dansa. Serà com el moment, són 2 hores de dansa també urbana, també clàssica, de diferents escoles de Sant Cugat i d'entitats. I després, canviem de registre, perquè a les 8 del vespre hi haurà havaneres amb el grup Portbó, que és dels millors grups d'havaneres de Catalunya, de Calia per a Frugell, i després amb Rom Cremat. I després hi ha el fi de festa amb entitats, que serà un fi de festa que ens recordarà, potser ens recordarà una mica el seguici nocturn de Festa Major. Aquí ho deixo i acabarem amb DJ també. Només ens deixen fins a les 11, és una llàstima, però com que aquell dia hi fan moltes coses a Sant Cugat, doncs podrem seguir la festa segur.
Jo sumeu a les queixes de moltes entitats, eh? Que n'hi ha moltes i falten espais i falta horari perquè tothom estigui content, però després passa que els veïns no ho estan tant i és complicat compaginar-ho tot. La celebració d'aquest 24 no serà l'únic acte així gros. De fet, el 25 de novembre tindreu un acte més institucional, sí, no? On es presentarà una publicació especial dels 40 anys, 40 moments, 40 anys. Sense fer-nos massa spoiler, com anirà tot plegat i què hem d'esperar d'aquesta publicació d'aniversari?
Ramon, si vols.
Sí, la idea és explicar 40 fets que han marcat la ciutat durant aquests 40 anys, no? És molt difícil escollir-los, perquè hi ha anys que n'hi ha molts, hi ha anys que n'hi ha poquets, però, clar, la idea és fer de cada any un fet important o destacat per exemple, la inauguració dels túnels de Vallvidrera, no? Que això ha marcat el creixement i el futur de la ciutat. Altres coses com temes esportius, la flama dels Jocs Paralímpics que va passar per Sant Cugat, etc. Vull dir, cada any té una cosa important i destacable que pensem que aquests 40 fets demostren aquesta evolució i aquests anys, no?
Aquest acte servia també per reconèixer els clients fidels d'aquests 40 anys.
Que en tenim uns quants, sí.
Que en tenim uns quants i també són part fonamental, entenc, de la vida de la publicació.
Sense ells, evidentment, no hagués existit la publicació, sense aquest suport dels clients, de la fidelitat que hem tingut durant molts anys i de gent que hi confia molt, no? Pensem que el paper dona molta notorietat, també, i això és destacable, no? El fet de sortir amb una publicació, a banda del tema digital, amb una publicació física, dona notorietat a les marques...
Credibilitat, també.
I credibilitat.
Doncs escolteu, 40 anys, que siguin molts anys més i que ho podem viure i explicar plegats. Tot un convidat, aquesta festa d'aquest dissabte a la plaça Barcelona. I tant.
I contents de compartir-ho amb vosaltres en aquesta casa, que també d'alguna manera ens la sentim molt nostra.
I tant, un fundador, i la Laura també va passar per aquesta casa.
Sí, i tinc molt bons records.
És una gran escola, i tant.
Doncs ho celebrarem tots junts.
Gràcies.
Molts anys més, moltes gràcies.
Gràcies a tots.